El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Sabadell i Terrassa, conjuntament amb d'altres municipis de la comarca, han fet un front comú per tal que la línia R4 de la Renfe sigui la nova línia de ferrocarrils que arribi fins a l'aeroport del Prat. Però aquest no és l'únic punt en comú entre tots dos municipis que a hores d'ara també estan d'acord, per exemple, en la necessitat de construir la Ronda Nord, la via que doni Castellà directament amb l'autopista C58 i fins i tot en l'opció de relligar la connexió entre tots dos municipis a través de la Ronda Vallès. De tot això i d'altres qüestions en volem parlar a aquesta hora amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos,
bon dia.
Alcalde.
Gràcies a vosaltres.
No sé si és històric, això, l'alcalde de Terrassa Ràdio Sabadell.
No, doncs la veritat és que no havia vingut mai a cap entrevista a cap mitjà de Sabadell.
En certa manera hem firmat la pau avui, no?
Tant,
no sabem si encara hi ha guerra, per això.
No, ja no.
Ja no,
guerra pacífica.
Això.
No.
Guerra pacífica, això està superat, no?
I tant que sí.
Més tenint el futbol en diferents categories encara és més fàcil, no?
Evidentment, sí, sí. Bueno, esperem que aviat tornem a coincidir l'any que ve.
Oh, potser el Sabadell ja serà més amunt l'any que ve,
No,
a veure, això ja ho veurem, això ja ho veurem. Alcalde, si li sembla, comencem per aquest de respecte. Hi ha entesa entre Sabadell i Terrassa amb la necessitat de la construcció d'aquesta Ronda Nord, d'aquesta ronda que ha d'unir Castellà directament amb l'autopista C58?
Doncs hi ha una entesa total. De fet, la ronda, la B40 en aquest cas, estem amb unes obres empantanegades fins a Abrera, que nosaltres demanem que s'acabi, però la lògica d'aquestes obres és que continuï fins com a mínim a la ronda oest de Sabadell. En el moment que es va fer la ronda oest de Sabadell es va dir que aquella infraestructura servia per canalitzar tots els vehicles que venien de la Vall Llobregat Nord a través de la B40, i per tant nosaltres el que demanem als dos municipis, i en això hi coincidim i estem treballant conjuntament per fer un traçat que consensuem, és que aquesta obra es pugui fer. Ja no parlem de fins a Granollers, evidentment això sabem que hi ha problemes en el territori, i nosaltres el que demanem com a mínim és que fins a Sabadell es faci aquesta infraestructura i sobretot que s'acabin les obres. Això és molt de calaix.
Clar, i per on s'hauria de fer aquesta infraestructura? Perquè aquest és el debat, no? També com uneixes Sabadell i Terrassa, no? Com fas aquesta unió sense trinxar territori, buscant les millors vies, no? Entenc, en quina fase estan en tot això?
Doncs, de fet, nosaltres la nostra proposta en aquest cas de traçat és el que ja s'havia acordat en el seu moment amb l'alcalde Joan Carles Sánchez i el conseller Santi Vila. No sé si recordem una reunió que va ser històrica, que es va fer al Consell Comarcal, si no recordo malament, a finals del 2014. I el traçat que defensem és aquest, era un traçat doncs, que tenia un impacte ambiental mínim, i és el que nosaltres en aquest moment hem posat sobre la taula. No sabem que aquestes qüestions sempre són complicades perquè doncs, tenim un parc natural, però aquell traçat és el que tenia un impacte doncs, molt menor en el territori.
Per on passava aquest traçat, per aquells que no el recordin?
Bé, aquest traçat sortia des d'on hi ha la carretera d'alçada, la carretera de Matadepera, a Terrassa, i passava doncs, per tot el que és el nord de la franja nord, no, la franja d'activitats econòmiques de la ciutat. Recordo que hi havia un tros que era amb trinxera, per tant, aquí en aquest cas doncs, no hi havia tant impacte ambiental, i per la part de Sabadell no recordo ben bé on era, però sí que recordem que hi havia diverses propostes i aquesta era la que tenia el mínim impacte, i a més en el seu moment recordo que en aquella reunió també hi havia representants d'entitats ecologistes que fins i tot, no, de totes les alternatives que es van posar sobre la taula, aquesta és la que també semblava que en aquell moment s'acceptava.
I aquesta s'ha traslladat a la Generalitat?
Ho estem treballant conjuntament amb la Generalitat. De fet, la Generalitat, no, en una reunió que es va fer el mes de juliol, va ser qui va demanar doncs, als ajuntaments que per tenir més força de cara al Ministeri de Foment ens posessin d'acord amb el traçat. Per tant, la Generalitat, tot allò que acordem als dos municipis, la Generalitat, evidentment, ho acceptarà, perquè també és el que ens ha demanat, que ens posem d'acord, perquè així tindrem més força les tres administracions per poder tirar endavant aquesta obra.
Portar-ho al Ministeri de Foment, per tant, amb la idea
de
que sigui Foment
qui
ho pagui.
Sí, la idea ara és acordar el traçat, la Generalitat, evidentment, també està pel tema, i, per tant, això ens fa tenir més força perquè puguin doncs, fer el projecte i, per tant, doncs, tirar endavant.
Aquest era un altre debat, també, qui ho havia de pagar, de qui havia de ser aquesta carretera.
Nosaltres entenem que és el Ministeri de Foment, no? Per donar lògica, no? A la continuïtat de la B40. Sí que sabem doncs, que hi ha algunes opcions polítiques que tenen altres alternatives, però en tot cas nosaltres demanem que sigui coherent, no, amb el que s'ha fet fins ara.
La Nacional 150, la carretera coneix també Sabadell i Terrassa, col·lapsadíssima en moltes hores del dia. Què s'hauria de fer en aquesta via?
Doncs el que s'hauria de fer, en primer lloc, és una sortida directa, no, a la zona d'activitats on hi ha l'hospital, on hi ha la Mancomunitat, els Mossos d'Esquadra, aquella zona que pensem que s'ha de fer una sortida més directa cap a la C-58, n'hi ha una, però més amunt, no? A la part de l'Hospital Terrassa pensem que n'hi hauria d'haver una, i després convertir-lo en una via cívica. I això vol dir, doncs, que hem de pensar, doncs, en un carril per bicis i per vianants. De fet, a les dues municipis estem treballant en aquest projecte, que també, doncs, la Generalitat, no?, dintre el Pla de Mobilitat del Vallès, tenien molt interès en tirar-ho endavant. I precisament volem que connectar-nos fins a Sabadell amb una via ràpida com és la B40, perquè aquesta via cívica que volem que sigui la Nacional 150 es descongestioni i realment, doncs, sigui un espai, doncs, més pensat pels ciclistes, pels vianants, i fins i tot, no?, en algun moment havíem plantejat un tramvia. Sabem que això ara, doncs, és una idea que seria molt a llarg termini, però, doncs, si aconseguim descongestionar-la, que és l'objectiu, després, doncs, podíem fer moltes actuacions allà.
I de fet
no només amb aquesta via, no? També amb la zona de la Mancomunitat, no? És un territori entre els dos municipis que a vegades és territori de ningú, no? que és un poti-poti de serveis, d'equipaments, que no té massa ordre, i també seria interessant, doncs, que els ajuntaments, i n'hem començat a parlar, poguéssim, doncs, tenir clar quina idea volem que es faci en aquesta zona, no? És un espai estratègic dintre del que és la regió metropolitana de Barcelona, un espai amb molt potencial d'activitat econòmica, industrial, i per tant, doncs, ens posarem d'acord per veure com ho definim en el futur.
Clar, tot això entenc que volen que s'inclogui dins aquest Pla de Mobilitat del Vallès. Ara el citava vostè per l'àmbit d'aquest carril bici, que també li volíem preguntar, sobre aquesta unió, doncs, també en aquest carril bici. De fet, assegut on està vostè ara, el president del Consell Comarcal ens deia un dia, és que si Sabadell i Terrassa van de la mà, el Vallès Occidental és imparable. En aquests moments, en aquests punts, van de la mà Sabadell i Terrassa?
Totalment de la mà. Ja hi anàvem amb l'etapa anterior, no? Vaig estar alcalde una etapa anterior amb un altre partit polític, i tant amb els alcaldes Joan Carles Sánchez com amb el Juli Fernández vam anar molt de la mà, vam superar aquesta època de recels, no? De mirar-nos de reull, i ens vam començar a mirar la cara, a parlar, doncs, que som dues ciutats molt similars i que no volem competir, que el que volem és complementar-nos i reforçar, doncs, aquest pol industrial, econòmic, que és el Vallès Occidental. Per tant, totalment imparable si anem junts.
A banda de les infraestructures per cotxes, s'ha de parlar d'infraestructures ferroviàries. Parlàvem d'aquesta R4, uh-huh, amb aquesta demanda que feien els alcaldes de la comarca perquè fos la via que vagi directa fins uh-huh a l'aeroport. En aquest sentit, han avançat en alguna cosa?
De moment no. Vam fer una trobada als alcaldes afectats per la línia R4, i el que demanem és totalment de sentit comú. La R4 és la línia més llarga de Rodalies, que afecta, doncs, a la comarca del Bages, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, del Barcelonès, i per tant té sentit que aquesta línia que cobreix 1 milió d'habitants sigui la que doni servei a l'aeroport, perquè així ho concretava el pla de Rodalies. Per tant, estem demanant que se sigui conseqüent, no?, amb tots aquells documents que es consensuen i que es planifiquen. I en aquest cas vam acordar demanar una reunió del Consell d'Alcaldes amb el Damià Calvet. No tenim data encara, però esperem que s'imposi el sentit comú. I el que remenem, i el que expressa d'alguna manera, no?, aquestes trobades, és que des de la regió metropolitana, no?, les ciutats de la segona corona, també volem tenir pes i volem tenir veu a l'hora de planificar les infraestructures, i sobretot les infraestructures de mobilitat. Ho vaig dir el dia de la roda de premsa, estem cansats de ser el pati de darrere, i el que volem és que es deixin de prendre decisions unilaterals que només es fan pensant en l'interès de Barcelona. I en aquest cas concret de la línia de l'aeroport es pensa més en el turisme, no?, en com els turistes que venen a Barcelona poden anar ràpid a l'aeroport, que no pas amb la realitat de la regió metropolitana de Barcelona.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit entenc que també seria important que la R4 fos una línia fiable al 100%, no?
Totalment, que fos perquè... fiable, que fos puntual. Per tant, també que demanem, doncs, a CIF i a Renfe que inverteixin en Rodalies.
Clar, tot això, mentre hi ha tot aquest increment de tarifes o aquesta reestructuració de tarifes en la que Terrassa sembla que no ha sortit gaire ben parada.
No, aquí sí que tenim una diferència molt gran amb Sabadell, no? I ens voldríem assemblar a Sabadell. Sabadell està a la zona tarifària 2, Terrassa estem a la zona tarifària 3, això és un greuge històric des de fa molts anys, ens hem queixat, hem reivindicat, hem fet acords i hem fet documents, moltes reunions amb l'ATM, amb el govern de la Generalitat, i no ens n'hem sortit. No té sentit que, no, dues ciutats que estem a la mateixa distància quilomètrica de Barcelona, una estigui en una zona tarifària i l'altra estigui en una altra, no? I a més amb el greuge de que per anar a Terrassa Sabadell amb Rodalies, que són menys de 5 minuts, no puguem, doncs, pagar una zona com fins ara, no? Sí que es pot, però amb un increment de 11%, no? Com aquesta té usual, que aquesta nova targeta no és possible, això, no? Per tant, és un greuge més que se suma ja al greuge pel fet d'estar a la zona tarifària 3. Nosaltres seguirem insistint, seguirem demanant-ho, tenim una comissió bilateral amb el govern de la Generalitat que reunirem en els propers dies i evidentment, si no ens fan cas, després haurem de veure quina estratègia seguim. Fins ara no havíem organitzat una gran mobilització ciutadana, però estem disposats a fer-ho, perquè estem cansats ja.
Clar, és que la situació és aquesta que explicava ara, que ha sortit en els últims dies, i avui a Ràdio Sabadell també en parlarem de més llarg abast, aquesta situació entre aquells ciutadans que es mouen d'un municipi a l'altre, amb aquest increment tan notable de preu, per tants pocs quilòmetres. La solució és la T-mobilitat, la famosa T-mobilitat, la que compta per quilometratge?
La solució en principi és la T-mobilitat, aquesta T-mobilitat que ja ha tingut tants endarreriments, que ara ens garanteixen que el dia 1 de gener del 2021 es posarà en funcionament. Ara hem de veure si aquesta T-mobilitat se segueix compaginant, diríem, amb els zones tarifaris o no. Ens diuen que no, per tant confiem que sigui el sistema tarifari més just, que es pagui en funció del tram recorregut, que això seria més l'òptim.
Clar, en aquest sentit, a banda d'aquesta qüestió relacionada amb la mobilitat i les diferències, clar, hi ha d'altres municipis del Vallès Occidental que també es troben en situacions similars. En Castellà, el Vallès, no sé si han pensat unir-se d'alguna manera, perquè també es troben en aquesta tercera corona, amb, és veritat, molts menys habitants que Terrassa, però també amb aquesta dificultat de moure's, per exemple, fins a Sabadell, no?
Totalment, no? N'hem parlat amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca, hi ha altres municipis que es troben igual, també en Vacarisses es troba amb un problema que no tots els trens paren allà, no? I evidentment, doncs, amb això hem d'anar una, i hem de, com que deia abans, no? Hem de defensar que les ciutats que estem més de Collserola, també volem tenir veu i estem cansats ja d'aquests greuges.
També amb la necessitat, li llegia també reclamant nous intercanviadors en diferents punts de la xarxa ferroviària per facilitar aquesta connexió entre Renfe i Ferrocarrils, perquè en aquests moments a Sabadell, amb la nova estació de Sabadell Nord, l'intercanvi és molt fàcil, no? El camí també cap aquí, no?
Sí, nosaltres evidentment entenem que la línia orbital ferroviària és un projecte a llarg termini, això seria l'ideal, no? Una línia que unís les diferents ciutats de la segona corona metropolitana, però mentrestant hi ha inversions relativament econòmiques que es podrien fer amb aquests intercanviadors. Estem parlant de l'Hospital General entre la R4 i la línia, no, la R8, perdó, que ve de Martorell, va fins a Granollers, i la S1 de Ferrocarrils. Això implicaria, doncs, que hi hagués una mobilitat molt ràpida i sense passar per Barcelona de la gent del sistema urbà de Terrassa, en aquest cas amb Granollers i amb el Baix Llobregat Nord, l'intercanviador també, doncs, a Volpelleres, l'intercanviador a Riusec. Evidentment, doncs, són petits que garantirien aquesta mobilitat, no, del Vallès Occidental amb el Baix Llobregat Nord i amb el Vallès Oriental, sense necessitat d'haver de passar per Barcelona. Encara veiem que en la planificació de les infraestructures hi ha aquest centralisme que acaba tenint més pes, no, l'interès i les decisions que convenen a la gran ciutat.
Sobre Terrassa li volia preguntar per la municipalització del servei d'aigua, perquè veia que fa just un any que el servei el gestiona aquesta empresa municipal pública. Quin balanç en fan d'aquests primers mesos?
Doncs molt positiu. Va ser un procés molt complex, un procés que no teníem masses exemples d'un procés similar, doncs, al nostre país, amb moltes dificultats, amb molts impediments. Veníem d'una concessió de 75 anys, però la veritat és que, no, malgrat aquests impediments, malgrat es va judicialitzar el procés per part de la concessionària, el procés està sent un èxit. La transició... L'hem passat amb bona nota. Sempre hi ha por, no?, d'aquests canvis tan grans, doncs, que hi hagin boicots en el servei, i en aquest cas, doncs, jo crec que és un exemple d'èxit i que és un exemple, doncs, per molts altres municipis que també es vulguin sumar a aquesta onada de fer que els béns que són públics ningú es lucri d'ells.
Li han vingut a preguntar molts ajuntaments sobre aquest procés?
Sí, molts ajuntaments de Catalunya, també de la resta d'Espanya. Vam constituir la xarxa d'ajuntaments per l'aigua pública i jo crec que estem sent un exemple molt clar i esperem que, doncs, molts altres municipis es puguin animar.
Des de Sabadell li van venir a preguntar?
A Sabadell, a l'època del Juli Fernández, sí que vam parlar molt d'això. Ara actualment no.
No n'han parlat, d'aquesta qüestió. No. Tenen la intenció de seguir municipalitzant serveis a Terrassa? I algun altre que tinguin en ment?
Bé, de fet, a Terrassa, jo crec que a diferència de la gran majoria de municipis, no, molts serveis ja van ser públics directament des dels principis de la democràcia, no? Estem parlant que tenim una funerària pública, molts pocs ajuntaments ho tenen, això. Tenim un servei de neteja també públic, tenim un servei de grua i d'aparcaments també públic. L'únic que tenim, diríem, concessió és el transport públic, el servei d'autobusos urbans, que en aquest moment estem fent la valoració, i en les properes setmanes esperem tenir aquests informes que ens avalin si hem de seguir amb el mateix model o hem d'anar cap a un model de gestió directa.
N'hem estat parlant al llarg de l'entrevista, però en aquests moments la seva relació amb l'Ajuntament de Sabadell, com la valoraria?
Doncs molt bona. Amb l'alcaldessa Ferrés ens coneixem de fa molts anys, no? per l'època del PSC. De fet, també vam estudiar junts polítiques a l'autònoma i, per tant, tenim molta sintonia personal i això crec que pot afavorir aquesta col·laboració i aquests projectes que hem de compartir amb els municipis.
És similar a la que tenia, però, amb Juli Fernández, que també l'ha citat un parell de cops durant l'entrevista?
Amb Juli Fernández és amb l'alcalde que millor relació he tingut.
Més
que ara. Tant personal com política, com de tarannà. I espero que Marta Ferrés tenir-ho igual.
De fet... tots dos municipis s'haurien de mirar més, ho deia abans, eh? No mirar-se de reull, sinó mirar-se cara a cara i fins i tot escoltar el que fa el municipi del costat per poder-ho aplicar fàcilment a l'altre, perquè municipis de dimensions tan similars potser n'hi ha pocs arreu de Catalunya.
Efectivament, no? Som dos municipis molt similars, que precisament, segurament per això, durant molts anys hem competit, a veure qui havia de ser més, a veure qui ha liderat la comarca. Jo crec que hi ha un colideratge clar i hem de col·laborar a partir d'aquest colideratge, no voler ser un més que l'altre, sinó doncs, amb alguns temes, no? Uns ho farem millor, altres ho farem pitjor, però hem de buscar, i és el que estem fent, no? Diferents qüestions per poder doncs, entendre'ns i anar a una i deixar de banda aquesta rivalitat. No? Hi ha una rivalitat sana al carrer que és irracional, no? Amb la gent de Sabadell, els de Terrassa els hi tenim mania ja per si, no? No sabem per què pot tenir mania, no? Però això ha de ser una cosa sana, però a nivell polític jo crec que això no ha d'afectar per res, no? I ens hem de mirar la cara i hem de poder treballar doncs, colze a colze.
Hi ha algunes coses amb les que Terrassa miri Sabadell per dir, ostres, això Sabadell ho hem fet d'aquesta manera, potser ho podríem aplicar, o és una assignatura pendent també repassar?
Doncs, no? Per exemple, en l'àmbit sanitari, no? El Parc Taulí crec que és un hospital molt de referència, que també doncs, tenim pendent ara un dia d'aquests doncs, una trobada, no? Entre els dos presidents dels consorcis públics, els dos alcaldes, per veure com també doncs, podem aprendre algunes qüestions que estan fent molt bé el Parc Taulí, altres qüestions no? Com vinculades al manteniment de la ciutat, a la neteja, crec que Sabadell també doncs, ho està fent força bé i per tant doncs, amb aquelles coses que puguem aprendre, nosaltres disposats a que ens ensenyin.
De fet, el Consell Comarcal, el president del Consell Comarcal ens deia una mica, fem aquesta feina, no? De que els municipis que tenen mides similars coneguin què fan els uns amb els altres, i deia, les grans ciutats que a vegades no hi són, en aquestes trobades, perquè són més per municipis petits, també ho haurien de fer per elles mateixes.
Exacte, doncs, nosaltres a part de, no, dels àmbits no, que hem de col·laborar i hem d'estar representats en el Consell Comarcal, tenim una relació, no, per ser dues ciutats grans, tenim una relació molt directa, molt bilateral, i jo crec que és bo també, no, i és bo per la comarca, no, abans ho deies, no, quan si anem junts som imparables, jo crec que això aquest ha de ser també el fi, no, evidentment respectant sempre també la realitat de la comarca que tenim actualment.
Quines són les grans línies de treball que s'ha marcat Jordi Ballart per aquest mandat? Perquè hi arriba a l'Ajuntament d'una manera molt diferent de com va arribar la primera vegada i no sé si això també marca, si més no a nivell de trajectòria, segur, no?
Sí, és una època molt diferent i ho estem notant, no? El fet de ser un partit 100% municipalista, que no tenim vincles, no? A nivell nacional, que algú podia pensar que això era un impediment, alguns deien que això era un projecte localista, no? Tancat, i estem veient que precisament el fet de no tenir unes sigles d'un partit ens està obrint portes. Està obrint portes doncs, a altres municipis, està obrint moltes portes amb el govern de la Generalitat, perquè el que veig és que quan vaig, no? amb una reunió amb un conseller o amb el president de la Generalitat, no et veuen com l'alcalde del PSC, que em veien abans, sinó et veuen com l'alcalde de la ciutat, no? I això, doncs, crec que és molt positiu per aconseguir doncs, recursos, millores i perquè doncs, vegin la ciutat no de forma partidista, no? Sinó doncs, que amb la seva realitat. No? Doncs l'objectiu principal que ens hem marcat en aquest moment és que Terrassa sigui una sola ciutat. Terrassa encara hi ha doncs, dues, tres ciutats, no? Una ciutat oficial i una ciutat que queda més al marge, i el que volem sobretot és que no hi hagi barreres físiques, no hi hagi barreres mentals i que siguem una sola ciutat. I un d'aquests objectius que ens hem plantejat importants, n'hi ha molts, i segurament no tindríem temps de comentar-los, és afrontar la transformació urbana de les dues rieres. Tenim dues rieres que travessen la ciutat, la Riera de Palau i la Riera de les Arenes. Hem creat una regidoria específica per afrontar aquest repte de futur que significarà doncs, una gran transformació de la ciutat. Evidentment no podem cobrir les dues rieres en aquest mandat, però sí que podrem doncs, consensuar doncs, amb els ciutadans i amb les altres administracions quins han de ser aquests dos projectes importants.
Com veu l'actualitat general? Perquè no sé si el fet d'anar no estar vinculat directament amb cap partit li fa poder-ho veure des de fora, li fa que sigui una cosa, doncs ja m'ho vaig mirant quan arribo a casa i tinc un moment, o com ho està vivint tot plegat?
Amb molta menys pressió que abans, no? Evidentment. Però també amb preocupació, i aquesta pregunta, no? Segons el moment del dia que te la fan, doncs pots contestar una cosa o una altra, perquè ja veiem que hi ha un desgavell molt gran, no? A la política, i jo crec que això no és positiu, no? En aquest moment doncs, no tenim pressupostos a la Generalitat, això ens està afectant les entitats socials, està afectant també la realitat dels municipis, i per tant nosaltres el que diem és que sobretot hi hagi entesa, hi hagi majories estables en els governs, que es posin d'acord, i el que no pot ser és que tornem a entrar a un escenari d'inestabilitat que porti unes eleccions, no? Això crec que no seria positiu pel país en aquest moment, no? La prioritat jo crec que és que hi hagin pressupostos i que es governi, i que no només es governi, no? amb els temes més simbòlics, sinó que també doncs, es governi pensant en els problemes i en les necessitats que tenen molts ciutadans i ciutadanes.
Pendents d'aquesta compareixença que va fer Quim Torra al migdia?
Sí, no sabem, no? Si convocarà eleccions,
de moment
si
no se sap,
no se sap res, però seria desitjable que no hi haguessin eleccions i s'intentés, no, entrar en un procés d'entesa. Ara hi ha una oportunitat, no, a Madrid de diàleg entre el PSOE, no, Podemos i Esquerra Republicana. Jo crec que això és una oportunitat que no es pot perdre en aquest moment, i en un escenari d'eleccions, evidentment, doncs, tot això se'n va en orris. Jo crec que no seria positiu pel país.
Per tant, si hagués de triar, vostè aniria a aprovar pressupostos i després ja en parlarem de si fem eleccions,
exacte,
no?
Sí, sí.
I respecte al...
Jo diria intentar esgotar la legislatura, no? Les legislatures són per 4 anys, aquests són el mandat dels ciutadans, i a més, sabem que unes eleccions impliquen una paràlisi a tots els nivells, una despesa totalment innecessària, jo crec que ara no seria convenient.
Per tant, entenc que satisfet pel que està dient, que hi hagi acord que hi hagi hagut acord a Madrid i que no s'hagi anat a unes noves eleccions.
Totalment, un acord necessari, imprescindible, no?, entre forces d'esquerres, i sabem que l'alternativa era molt pitjor, no? L'alternativa eren unes eleccions on hi hauria la possibilitat que els partits de dreta i extrema dreta sumessin i governessin, no? I això sí que hauria sigut totalment nefast.
Alcalde, també li volia preguntar, perquè en els últims dies a Terrassa ha estat notícia per aquesta qüestió, pel feminicidi que hi havia fa uns dies a la ciutat. En aquest sentit, què es pot fer des de les administracions locals per fer front a aquesta xacra?
Doncs ho intentem fer tot, i sobretot molta sensibilització, molta pedagogia, treballar a les escoles, no, canviar i fer veure que no deixar passar cap micromasclisme. Veiem encara, no, a la nostra societat molt masclisme encobert, molts petits micromasclismes. Jo crec que tolerància zero, no, davant de totes aquestes actituds, davant de qualsevol crit, no, qualsevol sospita que hi pugui tenir d'un veí, no, que el seu marit, doncs, tracta malament a la seva dona, doncs, tot això s'ha de tenir valentia per denunciar. I evidentment després també seria desitjable que la justícia, doncs, fos molt més ràpida, no? Això és una demanda de sempre, i doncs que aquestes persones paguin pel que han fet, no?
Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, haver vingut avui fins a Sabadell. Gràcies per aquesta entrevista i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.